de Ràdio Silenci, una coproducció de l'emissora municipal de la Garriga i la Xarxa. Ràdio Silenci, el 107.4 de la FM. Sona en català.
Com esteu? Comencem una setmana més un nou programa del Sona en Català. La primera part del programa està plena de novetats, però la veritat és que no les podrem escoltar totes, les anirem posant les següents setmanes perquè n'hi ha moltíssimes. El que sí que escoltarem és la novetat de Pèl de Gall. A més, hem anat de festival, hem anat al Festival Recòndit, on actuen Foresta i Blaumut, i també tenim una entrevista amb en Cesc Freixas. Tenim? Perquè tenim moltes coses a comentar. Edgar, ara comencem, no tenim.
Sí, comencem, però bueno, no passa res, són problemes del
directe. Coses que passen.
Exacte.
Escolta, hi ha moltíssimes novetats i no les podrem escoltar. Jo no sé què passa el mes de març, abril, però la veritat és que hi havia moltíssimes novetats.
La primavera, Laia, la
primavera. Sí, hi havia moltes. Però bueno, les anirem intentant escoltar altres dies perquè hi havia novetats des d'un tal Pere, Aiglú, també ha tret coses a Molet, les Montses, o sigui que hi ha moltíssimes. Però ens quedem amb una estrena, en aquest cas, a ple pulmó, de Pèl de Gall, que ens presenten aquesta novetat.
Comença sa funció i et sol ja guaita per l'horitzó. Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color. No sé de bon vent ni a bon vaig, no sé el que sent, tampoc el que faig. Només sé que ara pot ser el meu gran moment. Un pressentiment me diu que ara és el meu gran moment. Vaig fent cops de timó, ja veig la llum per dins la foscor. No sé de bon vent ni a bon vaig, no sé el que sent, tampoc el que faig. Només sé que ara pot ser el meu gran moment. Un presentiment me diu que ara és el meu gran moment. Amable pulmó i que m'ho senti tot el món. I que m'ho senti ben fort tot el món. La pulmó i que m'ho senti tot el món. I que m'ho senti ben fort tot el món.
I ara passem a alguns dels festivals, perquè hi ha molts festivals que estan començant a dir doncs quins són els artistes que hi actuarà, i aquest és el cas de la Fònic, que cada moment ens ha dit dos dels concerts que hi haurà. Diu, per fi, diu, podem explicar-vos, ho diu, avui us avancem dues propostes del que formaran part del cartell de la 21a edició, diu, que tindrà lloc del 26 al 29 de juny a Banyoles. Diu, en primer lloc, presentem una de les bandes de pop més reconegudes de casa nostra, els Pets. Doncs ja ho sabeu, els Pets passaran en aquest festival i en aquesta celebració del seu seus 40 anys. Ho faran el dijous 26 de juny a les 10 de la nit en l'Estrella Damm Club Natació Banyoles, i les entrades ja estan a la venda per aquest concert. I la segona novetat que tenien, deien, les bones notícies mai arriben soles, diu el segon grup que formarà part de la 21a edició de la Fònica, diu, és el Roger Mas i la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Diu, després d'una primera col·laboració reeixida fa 12 anys, diu, es retroben per oferir una segona entrega amb cançons en llengua italiana, francesa, sèrbia, castellana, occitana i catalana. Total, que podreu veure aquest concert el divendres 27 de juny a les 10 de la nit, també en el mateix escenari l'Estrella Damm Club Natació Banyoles. I ara passem a un altre festival que aquest cap de setmana ha presentat cartell, en aquest cas és el Microclima. Primer ens deien, diu, Microclima i Macroclima, diu, ara són Microclima Festival. Diu, unim els dos projectes per crear una marca conjunta més forta que reafermi Camprodon com a destí musical de referència al Pirineu i que ofereixi experiències úniques on la música i la natura es fusionen, lluny de les massificacions sovint associades als festivals de música. Diu, a partir d'aquest any viurem el Microclima Festival, el Microclima de Primavera, diu, que tindrà l'essència del Microclima amb concerts de partit format a diferents indrets de Camprodon, i el festival Microclima, diu, una gran proposta durant el primer cap de setmana d'agost. Total, que en aquest festival podrem trobar, per una banda, els concerts de Guillem Remis, de Joan de Masdeu, Marc Pujol i Xènia, que es faran en dissabtes del mes de maig i de juny a les 6 de la tarda a diverses localitzacions de Camprodon i Rodalies, i aquests concerts són gratuïts. I després hi haurà una altra part que serà el mes d'agost a Camprodon, i diu que presenten una edició molt especial amb canvi de nom, diu, però amb la mateixa essència de sempre i amb una programació ambiciosa. En aquest cas els concerts seran l'1, el 2 i el 3 d'agost. Hi haurà concerts de l'Albert Pla, de la Ludwig Band, de la Maria Jaume, del Quimi Portet, de Dan Peralbo i el Convoy, entre d'altres. Per tant, si voleu anar en aquests concerts, bueno, i el 4 d'agost hi haurà el format en família amb el Pot Petit. Per tant, si voleu anar en aquests concerts, ja ho sabeu, podeu anar a la pàgina web del Microclima i comprar les entrades per aquest festival. I ara passem a un altre festival molt interessant i també en llocs així recòndics que últimament m'estan agradant bastant. Es tracta del Festival de Sant Pere de Casserres. Diu, us presentem el cartell del 2025 del Festival de Música de Sant Pere de Casserres. Diu, enguany, diu, ens avancem i omplirem la primavera de música. Diu, dos caps de setmana ben intensos per a tots els públics i per a tots els gustos. Diu, per gaudir de l'entorn fantàstic, ple d'història, de natura i de música. Les entrades ja estan a la venda i, en aquest cas, els concerts seran el dissabte 26 d'abril a 2:15 del migdia en Roger Mas. El diumenge 27 d'abril, també a la mateixa hora, la Maria Coma. I el següent cap de setmana, el dissabte 3 de maig, també a 2:15 del migdia, podrem veure la proposta que han presentat aquest any l'Anna Roig i en Carles Velda, i finalment acabarà el diumenge 4 de maig amb en David Caravent. Setmanes entrevistàvem en Pau Planes, director artístic del Festival Recòndic, perquè ens parlés de la proposta que portaven. Aquest cap de setmana hi hem anat i hem de dir que és un festival que s'ha de viure.
Som aquí per prendre mal. Som de lletra grossa. Masteguem la poesia i fem un glob de prosa. Amb el que tu jo hem estat, amb el que tu jo hem signat. Si les conques d'aquests ulls parlessin ja dirien blanc.
La barreja de la música i l'entorn fan que el Festival Recòndit sigui immillorable. Espais recòndits de pobles petits del Pla de l'Estany que es transformen en l'escenari per a músics de tots nivells. Propostes emergents i d'altres consolidades es fusionen en un marc cuidat fins l'últim detall.
És una opció, un cafè amb gel, i és mitja vida veure florir en vertical, creure per fi un signe vital.
Aquest Divendres, Sant Mer de Vilademuns ens oferia una doble proposta en un entorn natural preciós i era el primer cop que el festival aterrava en aquest espai.
Saps que si tens el vol costat, caliu de foc prop d'allà, però si la flama és freda i mor, cap sembla.
El duo Foresta, un projecte de folk americà irlandès que ens presentaven adaptacions de temes coneguts i també d'altres de personals. Una parella que es van conèixer tocant al carrer a Barcelona i que s'han unit en aquesta proposta a guitarra i violí. Ells són Elion Cortada, de l'Alt Empordà, i la Maria Pairó, del Pla de l'Estany. Una proposta quilòmetre zero i nova. De fet, encara no tenen cap disc, però van remarcar que aquest any intentarien treure la seva primera maqueta.
Em va dir la primavera que l'estiu és un bon home. Du camises de palmeres i s'asseu on troba un ombra.
Seguidament, una proposta de renom com Blaumut. Al ritme de les seves cançons van veure pondre's el sol de fons. Venien a presentar el seu últim disc, Abisma, i aquesta era una de les primeres oportunitats per escoltar en directe les cançons. Van començar amb Miopia, seguida de Camises de Palmeres i altres cançons del seu darrer disc, com ara L'home antic o Abisma, però també hi va haver espai per cançons d'altres treballs, com ara A peu, del disc Equilibri, o De veritat, del 0001. I cançons dels seus inicis i aclamades pel públic, com ara Bicicletes o Pa Mol i Sal, una fusió perfecta del que és la seva discografia i un concert en format acústic. De fet, el mateix Xavi de la Iglesia va explicar que és un format que els agrada, que els transporta als seus inicis i també al seu local d'assaig, i que no hi havia millor manera de fer-ho que envoltats de la natura. Un concert on ens va caure la nit a sobre, el sol de la tarda, la fresca de la nit, on el públic va acabar dempeus per ballar al ritme de les seves cançons. I ara passem als concerts que podreu gaudir aquesta setmana. Dijous, Judit Neddermann i Pau Figueres a la Paloma de Barcelona a 9:15 del vespre. Passem als concerts per divendres. Maria del Bar Bonet oferirà un concert a l'Auditori de Barcelona a 8:00 del vespre. Judit Neddermann seguirà el seu inici de gira i en aquest cas serà a la Sala d'Argentona a 9:15 del vespre i també divendres a les 11 de la... Ai, a les 9 de la nit al Teatre Municipal de Girona SU començarà la seva gira. Passem als concerts per dissabte amb una proposta diferent. En aquest cas, un concert musical vermut a 12:00 del migdia amb taquilla inversa. El concert serà d'en Guillem Remisa i sona el cicle de concerts al Santuari de Cabrera. Una altra proposta també molt interessant, en aquest cas, un tardeo sota les estrelles, música burger i astronomia. Si voleu gaudir d'un concert de la Mar Pujol, a més de poder provar, doncs això, una hamburguesa i a més fer una observació astronòmica, doncs ho podeu fer a les Vinyes Grosses de Sant Agustí del Lluçanès. Tot això serà el dissabte a partir de 6:00 de la tarda. Judit Neddermann segueix els seus concerts, en aquest cas dins el festival Estrena, serà dissabte a 8:00 del vespre al Teatre Municipal de Girona. I ara passem a un dels concerts del Festival Recòndit, en aquest cas de Raquel Lua. Es farà a les Coves Prehistòriques de Serinyà i l'entrada és gratuïta, és a 8:00 del vespre. Més concerts del Festival Estrenes dissabte. Maria del Bar Monet estarà a 9:00 de la nit al Teatre Auditori de Girona i un altre concert, en aquest cas a la Sala La Mirona de Salt, a 9:15 del vespre, Sexeni i Flashy Ice Cream. I acabem amb un altre concert, en aquest cas del Marc Parrot, al Festival Recòndit, que actuarà diumenge a Sant Andreu del Terri.
Sona bé, sona proper, sona en català.
Avui tenim amb nosaltres un músic català molt conegut. Avui, al Sona en Català, conversem amb Cesc Freixas.
Ara que han passat els anys i els nous dies porten febre, des d'aquí com hem fet sempre, vull trobar-vos en el cant. Sigui ferms amb la veu feble, cançons d'ara i per demà.
de la guerra i de la mà. Sense pau jo vull tempesta.
Si pensem en Cesc Freixas, segur que tots podem recordar un concert on l'hem vist, ja sigui en una sala, en un acte reivindicatiu, un acte polític, social, un teatre, una sala, una festa major, una acampada jove o qualsevol altre lloc. I és que porta 20 anys als escenaris. És un dels músics que fa més concerts. En porta gairebé 2.000. Una xifra que, dit així, és impressionant. Pocs artistes catalans poden dir que han fet tants concerts i que han trepitjat tot el territori, perquè segur que coneix tots els pobles, totes les festes i tots els moviments socials que hi ha a Catalunya. El 4 de desembre del 2023 ens va deixar glaçats. Crec que la majoria no ens esperàvem un missatge com aquest. Com a mínim, a mi em va agafar completament desprevinguda. En Cesc Freixas deia que 20 anys fent de músics, 20 anys dalt dels escenaris, i ho feia amb un títol que deia 20 anys i un comiat. I segurament no ens ho esperàvem, perquè és un músic que sempre ha estat. És un músic que l'hem pogut trobar a qualsevol acte, que sempre ha estat al peu del canó defensant la nostra llengua, la nostra cultura i qualsevol injustícia social. Aquell a qui sempre hem vist, hem escoltat i ens ha acompanyat, i que digui un adéu indeterminat, trasbalsa.
Amor meu, no passaran, vindran els dies alegres, sonaran cançons d'abans, abastarem tots els somnis, que s'acabi el vi, companys. La meva sort ha sigut tenir la vida en el camp, crec que cantar-la tots junts s'assembli a la llibertat.
Bon vespre, Cesc, com va tot?
Hola, molt bon vespre, moltes gràcies per convidar-me.
Escolta, avui et portem aquí en el programa una mica per parlar del teu projecte, però sobretot d'aquest comiat, perquè després de no parar durant 20 anys, com afrontes això de fer una pausa? Perquè entenc que no ha de ser fàcil. Suposo que saber que durant un temps no pujaràs als escenaris, no cantaràs, no tindràs aquest contacte amb el públic, com ho estàs vivint això?
Doncs, per una banda, amb molta emoció, perquè una de les coses que volia era poder tenir el temps suficient com per poder acomiadar-me a un ritme peculiar, que és el ritme que ha funcionat sempre, o amb el que ha funcionat sempre el meu projecte musical. Som una proposta musical, podríem dir, de petit o de mitjà format, per tant, no fem concerts, no?, de grans esdeveniments, i aleshores el ritme d'aquest final de gira o d'aquest comiat ha sigut una miqueta el propi del que he anat fent jo en els últims anys, no? Per tant, cicles petits, festivals petits, molts teatres, molts auditoris, i poder-me acomiadar al llarg de més d'un any, doncs, ha sigut bonic, perquè vol dir que he tingut primer molt de temps per assimilar la idea, i després he tingut l'oportunitat de poder-me acomiadar de moltes persones i de molts llocs, no?, del nostre país, com comentaves. Per una banda, doncs, molta emoció, però per l'altra, la veritat és que crec que encara una mica esperant que arribi l'abisme, no?, una mica, perquè sí que és una decisió molt, molt meditada, que vaig començar a prendre potser fa 3-4 anys, i que sabia que arribaria el meu 20è aniversari i que jo prendria aquesta decisió. Però tot i ser una decisió molt, molt pensada, encara ha d'arribar l'últim concert, i segurament després d'aquell últim concert podré començar el dol, no?, en relació a aquesta petita mort que viurà el meu projecte musical. És una mort que espero poder no entendre-la com a tal, perquè sí, el que vull és algun dia poder tornar a revifar-lo, no?, aquest projecte, però ara sí que necessito parar-lo, i ho visc això, doncs, amb molta intensitat i esperant una miqueta aquest abisme que suposarà l'últim concert i el no tenir en l'horitzó noves dates, no tenir nous concerts, que és bàsicament el que he estat fent més de mitja vida en el meu terreny professional, i allò professional s'ha acabat convertint, doncs, en la meva vida. I bé, és un moment curiós, però que la veritat és que també tinc ganes que arribi.
I després d'aquests 20 anys, per què és necessària aquesta parada? És a dir, què ha fet que realment diguis, ostres, necessito parar i reprendre el projecte quan ho trobi oportú?
Doncs és un tema molt, molt emocional, també, i potser també fins i tot una decisió política, una decisió amb una presa de consciència molt forta, que a vegades els homes no estem massa acostumats a fer, no? Perquè sempre estem molt acostumats a ser els protagonistes i a posar per davant tot allò que s'entén, no?, que ens dona èxit, que ens dona protagonisme, mai millor dit, i que ens dona visibilitat. Jo el que he volgut fer és posar per davant les coses importants d'aquesta vida i deixar la feina en un segon pla. Com a mínim la feina que em roba temps cap a la meva gent i que m'allunya, no?, de les coses importants. Sempre dic que la música m'ha donat o m'ha acostat a les coses més boniques de la meva vida, però a la vegada la música m'ha allunyat d'altres coses boniques de la meva vida. I crec que és un moment on prenc aquesta decisió bàsicament perquè prenc consciència que hi ha coses més importants que la música en la meva vida, com són els meus fills i com és també la meva parella, com és la meva família. I la música, vist des de fora, segurament té un punt romàntic i aquest leitmotiv, no, musical, que sempre el trobem en qualsevol proposta que escoltem, que és el de l'acompanyament, fa que sovint potser ens oblidem que la pròpia idiosincràsia i la pròpia especificitat de l'ofici del músic ens porta a tenir moltes contradiccions en quant a la conciliació, en quant a les responsabilitats i en quant a la logística i l'organització, no?, personal i familiar. Quan vaig començar a tenir fills, jo tinc una nena de 8 anys i un nen de 4, i quan vaig anar quan he anat intentant conciliar sobretot els caps de setmana i els temps de vacances, que és quan els músics treballem,
teniu més feina,
quan
la major...
exacte, quan la gent acostuma a descansar, nosaltres és quan treballem, i això a mi em va començar a generar ja fa uns anys molt, molt malestar, i va arribar un dia que vaig dir prou, necessito posar per davant els meus fills, la meva companya, i necessito buscar altres feines que em permetin poder conciliar millor del que m'ho permet fer la música. Ha sigut un tema molt personal, molt de com està conformada la nostra família. No tenim xarxa familiar, aleshores vol dir que logísticament i organitzativament és molt complicat, no? Cada cap de setmana que jo soc fora. I bé, per aquest motiu vaig decidir prendre la decisió i és un motiu, doncs, necessari i un motiu que tant la meva companya com els meus fills estan esperant el que arribi el 4 de maig per poder celebrar, no? Poder tenir caps de setmana i poder tenir estius per poder fer coses tots junts.
És curiós això que expliques també de la conciliació familiar, perquè crec que molta gent molts cops tampoc hi pensa, no? Vull dir que veuen la persona dalt de l'escenari, però realment aquesta conciliació és complicada de fer, i m'agrada també que ho diguis com a home, perquè és això, molts cops està vist des del punt de vista de la dona, que potser en el món de la música suposo que moltes dones sí que han hagut de renunciar, però per tu ha sigut molt complicada aquesta conciliació familiar igualment?
Sí, és complicat perquè, com comentàvem, la nostra realitat familiar també és molt específica. No tenim família, no tenim suports de xarxa familiar, i aleshores això fa que ens condicioni molt, no?, a l'hora de poder-nos organitzar. I això també, clar, a l'hora de prendre decisions al voltant de la feina, té un paper important. Aleshores, sí que entre setmana els músics més o menys podem conciliar més o menys bé, però clar, entre setmana coincideix que la gent treballa, no? La meva parella treballa. Aleshores, no tenim... Els músics acostumem al final ens relacionem sovint, no?, amb gent del propi entorn professional, perquè d'alguna manera és gent que segueix una miqueta la mateixa lògica d'horaris i la mateixa tendència, no?, a nivell professional, perquè al final t'acaba relacionant amb la gent que també descansa quan tu estàs descansant, i t'acaba relacionant amb la gent que treballa quan tu també estàs treballant. Aleshores, per sortir una miqueta també d'aquesta dinàmica i per connectar una miqueta amb el que comentaves de la conciliació, jo necessito... això, no? Parar i trencar una miqueta aquestes inèrcies, perquè és que si no, doncs, tot la feina i la pròpia escena, la pròpia indústria musical et va empenyent a no sortir-hi, no? I és evident, perquè al final és la meva feina, però Però quan això genera malestars i quan d'alguna forma els últims anys no m'he sentit especialment còmode, no?, amb aquesta tessitura, doncs és quan d'alguna forma he decidit de parar-ho. I té molt a veure amb això, la conciliació, no?, el fet de marxar un divendres, tornar un diumenge perquè tens dos concerts i els tens lluny de casa i t'has de quedar dormint en llocs lluny de casa per després l'endemà anar a fer un altre concert. Arriba l'estiu, no?, que és quan els músics tenim més feina i aleshores no poder planificar absolutament res amb els nens i bueno, anar-ho sempre posposant. Bé, és un tema que pot semblar un problema del primer món, i potser ho és, però en el meu cas sí que és molt important, i en el cas, diguéssim, del tema familiar és important perquè després tot passa molt ràpid i els nens es van fent grans i no vull tenir la sensació d'haver-me perdut tantes coses, no? Haver estat tantes hores i tants dies fora de casa.
Precisament, des de que has estat pare, has dedicat cançons als teus fills. De fet, ara escoltarem Eura't, com has dit, tens dos fills, l'Eura i l'Aran, i ell ha estat una mica doncs, la teva inspiració, suposo. Escoltem aquesta, Eura.
Obre les mans, te les ompliré de cireres, amunt petita, ben cap amunt, la vida s'enfila com s'enfila l'Eura. A poc trencaràs els confins dels teus dits, del teu llarg viatge. Tot just emprens un precari equilibri, no t'hi atabalis, tremola i abraça.
Ara passem a parlar una mica de la música. Per tu, què ha suposat la música a la teva vida? Què t'ha portat personalment?
Uau, és un
complicat de respondre, molt... no?
Sí, bueno, realment m'ha portat moltes coses bones i moltes coses boniques i m'ha costat a gent meravellosa. He conegut gent increïble gràcies a la música i una passió ha acabat sent el meu ofici. Que això també té potser una part negativa, perquè quan una passió passa a ser professió, deixa de ser... passió, no?, d'alguna manera, i a la inversa també, quan la professió és la teva passió, tampoc tens la sensació de que estiguis treballant, no? I aleshores ha sigut una cosa molt bonica que he viscut amb molta intensitat i crec que el tenir l'oportunitat de poder, com explicaves tu abans, de fer tants concerts i de voltar tant pel país i de conèixer tants col·lectius, tantes festes diferents i tants llocs diferents, crec que és una de les coses que més he gaudit. I segurament és de les que trobaré més a faltar perquè t'acostumes una mica també a aquest ritme, no? Va, aquesta setmana cap on anem? I de les coses que més he pogut aprofitar, més he pogut gaudir de la música, és precisament tots aquests viatges, tot allò que després doncs, m'ha suposat un problema des de sempre abans de tenir aquestes responsabilitats com a pare. Sempre m'havia semblat que eren les coses més boniques que jo podia fer, no? O que feia gràcies a la música, conèixer tantes persones, tants llocs. I la música pròpiament m'ha donat l'oportunitat d'expressar-me a vegades d'una manera que només amb les paraules potser era més difícil que s'escoltés, no?, el que jo volia explicar. I ha sigut una manera de poder compartir un punt de vista que sempre he esperat que malgrat ser individual o personal, trobés molts punts de contacte amb la gent, no?, que m'escoltés o amb molta de la gent que m'escoltés. I m'ha donat l'oportunitat de fer una cosa que a mi sempre m'ha semblat molt apassionant i molt fantàstica, que és de crear àgores, crear places des d'on poder... a convertir els concerts en espais d'intercanvi, en espais d'aprenentatge col·lectiu, no? I crec que és de les coses més boniques que com penso en la música i aquests 21 anys, no?, treballant-hi, de les coses més boniques que crec que m'emporto.
Per tant, tot i que li diguis un adéu, la trobaràs a faltar moltíssim, entenc.
Sí, sí, de fet, dic adéu als concerts, dic adéu als escenaris, però la música crec que en el meu procés creatiu tiraré endavant, o estic tirant endavant uns projectes que tenen a veure també amb creació cultural, i sempre hi ha un petit espai per la música, i crec que encara que no faci concerts, crec que serà inevitable que la música continuï formant part del meu univers creatiu. I en algunes de les coses que tinc entre mans, de fet, la música hi segueix tenint un paper importantíssim, tot i que potser, doncs, clar, no ho presentaré en directe o tindrà una altra forma que la de pròpiament, la que té pròpiament un disc, però la música hi continuarà sent, perquè crec que és un llenguatge que m'interessa, dibuixa uns paisatges que m'ajuden molt a acompanyar les històries que vull explicar, i ja ho he fet també prèviament, perquè quan he escrit contes o quan he escrit poesia, sempre la música m'ha servit per acabar d'aprofundir, no?, en el que jo volia acabar d'explicar, i a vegades ho he ensenyat, a vegades no, a vegades ho he compartit o no, però sempre ha format part, i en els últims anys potser una mica més d'això, no?, del procés creatiu.
Ho has mig dit, però després de l'últim concert, què faràs? A què dedicaràs, et dedicaràs a partir d'ara? I suposo que també aquest temps que has agafat per anar-te acomiadant també serveix per buscar noves maneres de guanyar-se la vida, per dir d'una manera, no? Perquè entenc que un projecte molt gran sí que poden haver-hi un calaix a darrere, però entenc que amb un projecte com el teu és del dia a dia, més que no pas haver fet això, un superconcert que dongui molts diners. No sé com dir-ho.
Sí, exacte. Jo crec que aquest és el gran problema que tenim les propostes de més de petit format o de mitjà format en català, que no tenim catxets alts, no?, i que per tant anem fent la sort dia a dia. El problema que tenim és que és molt, molt, molt complicat poder fer un raconet per dir, doncs ara anem fins i tot a gravar un disc, no?, o ara anem a parar un any per pensar com fem les noves cançons. Això sempre ha sigut impossible, i per això, bueno, no només amb mi, jo crec que és impossible per la gran majoria de propostes musicals d'aquest país, exceptuant les 10 o 15, no?, que tenen catxets de desenes de milers d'euros o que s'hi acosten, i que per tant sí que els és més fàcil, si fan 30, 40, 50 concerts l'any, doncs de poder guardar un coixí, no?, per poder estar aturats un temps i per gravar. Jo sempre he tingut una dependència dels meus propis seguidors, no?, perquè al final el que he fet és funcionar gràcies a campanyes de micromecenatge, i això ha sigut una mica la salvació, no?, i a vegades també els crèdits bancaris, clar, no?, una miqueta l'opció ha sigut aquesta. I en el meu cas, quan vaig decidir que parava, per això ho vaig fer amb tant de temps també, una mica pensant en que necessitava engegar altres projectes que em permetessin suplir la part econòmica que a partir d'ara no m'arribarà amb la música, no? I per això doncs ho vaig anunciar també amb tant de temps, per poder tenir aquest marge suficient per tirar endavant altres propostes, que bàsicament en són dues. Una és la Xeta, que és la plataforma de micromecenatge continu en català, de la que fa més o menys 2 anys que sóc el director, i tinc moltes ganes de poder també dedicar estona i invertir tot el que faci falta en la plataforma, perquè crec que ajuda moltes propostes creatives i comunicatives catalanes a tirar endavant els seus projectes. I això, tinc ganes de poder fer-la créixer, de poder-m'hi dedicar una miqueta més i de donar les eines necessàries i fer l'acompanyament necessari a propostes culturals que necessiten no? créixer en els termes de l'autogestió, de la independència creativa. Aquest és un projecte que m'apassiona molt i que ja fa temps que hi soc al darrere. I després hi ha un altre projecte que també he començat ja a treballar-hi, que és amb la meva pròpia editorial, enfocada molt en literatura infantil i juvenil. I espero que, si potser no aquest any, però si de cara a l'any que ve, doncs poder ja començar a publicar algunes coses. i seria, aquestes serien els dos, les dues, els dos grans projectes, no, que tinc entre mans.
Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar. La bohème on comença el carrer Blai, que és la petita rambla del poble sec.
Parlem de la pluja que ha plogut.
Segurament la petita rambla del poble sec és la cançó més coneguda d'en Serj Freixas, una cançó que ha superat els 6 milions d'escoltes a Spotify, per exemple, i una cançó que el va donar a conèixer i que gairebé crec que és impossible que ningú l'hagi escoltat. Estàs sorprès, Cesc, per l'acollida que ha tingut aquesta cançó? I per què hi ha cançons que triomfen molt més que d'altres? Què creus que és el que tenen?
Doncs és la gran pregunta, no? Perquè jo sí que estic sorprès, perquè realment penso que content, també, content que hagi anat així i que sí, és la porta d'entrada també de molt de públic nou que a través d'aquesta cançó va entrar en el meu projecte musical i alguns, no? Alguns potser no s'hi van quedar, però alguns sí. I per tant, content. Però sí que sorprès perquè és una cançó molt poc representativa del que fa el Cesc Freixas, no?
Sí.
I això és una cosa que sempre he anat com arrossegant i fins i tot en algun moment doncs amb certa ansietat ho vivia, no? Perquè una cançó amb una estètica tan animada, no? Una rumba catalana portada cap al terreny del cantautor, però en el fons una rumba festiva, que va ser un experiment i que quan estàvem gravant el tercer disc la vam posar cap al final del disc, no? Estàvem mig avorrits i vam dir, va, farem una rumba i la farem
justament
per veure si les ràdios la fan sonar, i justament va funcionar, no? I nosaltres buscàvem una miqueta gairebé l'acudit, no? Buscàvem que fos com un motiu per riure i un motiu per dir, bueno, mira, els cantautors també fem rumbes, no? També podem fer ballar. Era un moment on hi havia una explosió, no? en aquest sentit, de molts grups que portaven la rumba cap al terreny festiu, cap als festivals, i nosaltres vam voler fer com la gràcia, una gràcia que realment va funcionar, no? I les ràdios la van començar a punxar i de cop la cançó vam veure que interessava molt a la gent, tampoc sense saber ben bé per què, perquè la lletra de la cançó precisament és excessivament trista i parla d'un moment personal meu de desencís, de desenamorament, no? de desemparament, i vam precisament voler confrontar aquesta idea literària amb l'estètica musical alegre perquè generés d'alguna forma un contrast, no? Que crec que si s'escolta la lletra és molt obvi, no? La cançó és molt trista, la lletra, en canvi la cançó és molt vitalista, no? Molt, molt alegre. I va funcionar, però, i suposo que va funcionar precisament perquè hi ha algunes imatges que són fàcilment identificables en la cançó. Es parla de Barcelona, es parla de la platja, es parla del port, no? I crec que són elements que de seguida la gent se'ls pot fer seus. I crec que en la música al final funciona això, no? Llocs comuns, no? Llocs que la gent s'hi pugui sentir fàcilment identificada. I quan parles de llocs geogràfics o de paisatge, hi ha motius, no? O a vegades codis, no? que tu comparteixes amb la gent sense saber-ho, i que allò fa que ells connectin, no? d'una manera molt directa amb allò que tu estàs explicant. Però és una cançó molt poc representativa del que jo faig, i de fet encara em sorprèn a vegades, no? Veure que té tantes reproduccions encara a dia d'avui, no? Cada dia és una cançó que té 5-6 mil reproduccions a Spotify, per exemple. Hi ha moments que 8, 10, 12 mil, vull dir, és una autèntica barbaritat, no? I sí, és realment com una apissonadora. És una cançó d'aquestes que no entenc perquè encara s'escolta tant, no? Però suposo que ja ha entrat a formar part d'una miqueta de l'univers del que és la música en català, no? D'aquest segle, i me'n sento molt orgullós, però crec que realment tinc cançons que estan més ben travades i cançons que estan més, fins i tot amb l'estètica festiva, cançons que crec que van quedar fins i tot més ben enregistrades. Però vaja, vull dir, això al final és un tema que no es pot quantificar i que forma part una miqueta de la màgia de la música, no? Hi ha moments que tu busques fer cançons que arribin tant o més que aquesta i no aconsegueixes ni una quarta part. I no se sap ben bé per què passa, no? És una cosa que forma part de, d'una de les màgies o d'un dels impossibles d'aquest ofici, que fas algo que no saps ben bé per què arriba molt més que altres coses a la gent, no?
El que està clar és que a tu et va servir per, sobretot, que la gent et conegués i tal. I llavors m'agradaria parlar de si creus que és difícil viure de la música, ser artista en aquest país, i després una mica el tema aquest que parlàvem, que segurament és diferent ser un músic que té una gran banda, però sobretot que té un... com diguéssim, una gran empresa de manejament a darrere, per dir-ho d'una manera, que pot tocar a grans festivals, que fer-ho des del punt de vista d'un cantautor. Perquè com es viu el món musical avui en dia?
Jo ja, bueno, crec que, clar, el tema de la precarietat és un tema que se'n parla poc, però que, com és evident, no? Si la precarietat existeix en altres àmbits laborals, en el de la música... I
crec que
molt
existeix
també.
En el de la música i cultura, no?
Sí, exacte, no? I hi ha estudis, no, que s'han fet en els últims anys que, per exemple, per situar-nos una mica i per entendre el context, ens diuen que només el 3% de les persones que s'han format com a músics, ja sigui acadèmicament o extraacadèmicament, però que volen ser músics i que s'han format com a tal, només el 3% es dediquen a fer concerts, és a dir, poden viure de fer concerts. La gran majoria, el 97%, d'aquest 97% restant, diguéssim, molts han renunciat a aquest ofici i molts d'altres compaginen la feina de músic amb docència o fent de tècnic o amb vinculats tot sovint al món propi de la música, però no poden viure només de fer concerts, no? Que és una xifra, per mi, escandalosa, no? És una xifra potser fins i tot inferior a la gent que ha estudiat o que vol ser actriu i actor, i que no, en el món del teatre, que a vegades es parla molt de la precarietat, però crec que els músics ho tenim pitjor. A part, no estem organitzats com a tal, a nivell de col·lectiu som un col·lectiu excessivament egoista, que cadascú mira per el seu, no, mira el seu melic, i no hi ha hagut mai manera d'organitzar un front comú, tot i que en els últims anys sí que és veritat que hi ha l'ESMAC, que és el Sindicat de Músics Activistes de Catalunya, i s'està fent molt bona feina en aquest sentit, però hi ha molt pocs afiliats encara a l'ESMAC. I això vol dir que, tot i ser un col·lectiu eminentment precaritzat, no som conscients de que ho podem, bueno, que ho hem de denunciar i que ho hem de solucionar.
I els grans festivals, s'estan carregant tota aquesta part de músics,
sí.
O sigui, perquè ara mateix crec que és difícil trobar, n'hi ha, però petits festivals, sales,
sí.
Les sales dels concerts abans jo crec que eren molt recurrents i podies anar a moltes sales, molts bars i trobaves, però avui en dia aquesta proximitat, aquests concerts de petit format són complicats de trobar.
Sí.
I com ho viu un músic que no té això, que no pot ser el cap de cartell d'un festival enorme?
Sí, fa uns anys, quan la política cultural mirava més cap a la diversitat i no tant cap al gran esdeveniment, hi havia moltes més possibilitats que les propostes musicals de petit i mitjà format poguessin sobreviure, no? Per entendre'ns, sobreviure. Ja no parlo dedicar-s'hi professionalment, però sí sobreviure dins d'aquest context de precarietat global, no? En la que es troba qualsevol feina, no? I més en les feines culturals. Hi havia moltes sales, molts espais que potser no tenien un equipament de primera divisió, però que permetien, doncs, poder compartir la música, fer concerts a molts llocs i d'aquesta manera, doncs, anar fent créixer també el teu públic, no? I hi havia podies dibuixar arreu dels Països Catalans una escena de petites sales, de bars musicals, no? Una amalgama d'espais per compartir la música de centenars, no? Centenars d'espais. A mica que s'ha anat imposant també amb la lògica de la globalització, no? I la lògica de cap on ha anat movent-se el país per tal d'atraure, no, el turisme, i per tal d'anar-se especialitzant econòmicament en certs aspectes, no? Sobretot encarats cap al tercer sector. Aleshores, amb la música ha anat passant una cosa que ha anat fent desaparèixer tota aquesta escena, que és hem anat posant el focus cap al gran esdeveniment. Les institucions han anat veient que això d'alguna manera podia ser positiu pel país, Per tant, les ajudes que es destinaven cap a aquesta diversitat, no? Cap a aquesta escena diversa de petits locals, no? En petit format, de mitjà format, aquestes ajudes han anat desapareixent perquè moltes d'aquestes ajudes se'n van cap a aquesta idea del gran esdeveniment. Per tant, si desapareix el petit i el mitjà format, vol dir que els grups de petit i mitjà format tenen cada cop menys espais per poder compartir la seva música en directe, i per tant vol dir que aquestes propostes estan condemnades a desaparèixer, no? Si desapareixen els llocs, desapareixen aquestes propostes. I com que tot
és molt trist.
És molt trist i és molt poc democràtic, perquè si tots els diners públics, les ajudes públiques se'n van cap a aquests grans esdeveniments, ens trobem que no hi ha repartiment de riquesa, no hi ha repartiment de treball, per tant no hi ha democràcia econòmica, no? en el terreny, no n'hi ha enlloc, però tampoc en el terreny de la música. I el principal problema és que això va començar sent un model privat, no? De moltes empreses que començaven a muntar aquests festivals amb caràcter privat, però la institució pública ha anat volent copiar també aquest format, no? Amb les festes majors, o fins i tot col·laborant amb subvencions públiques, col·laborant amb festivals privats, no? Perquè s'entenia que això anava bé pel turisme, no?
Va ser Sentit Crític, no? Que va publicar un informe de la quantitat de diners que eren moltíssims, que s'invertien en els grans festivals. I les xifres eren bastant clares de que realment es donava diners a això, doncs a grans festivals que programaven, que si mirem a veure els cartells, el que van sent una mica els mateixos grups que passen per aquests grans festivals i que no us donen marge als altres.
Són festivals amb cartells calcats, pràcticament tots, organitzats per empreses que tenen, diguéssim, per entendre'ns, entre cometes, la propietat, no?, de tots aquests grups que actuen. I, per tant, aquí entrem en un altre dels terrenys fangosos, no?, de la indústria musical, no només la de casa nostra, sinó la d'arreu del món, que funciona així. No? Al final són empreses que controlen absolutament tot, no?, des dels festivals, els manejaments, l'accés a mitjans de comunicació, drets d'autor... No? Vull dir, són empreses 360 graus que se'n diu que se n'ocupen de qualsevol història relacionada amb una cançó i amb un grup de música. I són també els responsables d'emportar-se la major part de les subvencions públiques destinades a, en teoria, democratitzar l'escena musical. Fins i tot amb línies de subvenció que s'han creat en els últims anys, específiques per festivals i per històries que han muntat aquestes grans empreses. Que això és molt greu, perquè vol dir que aquí hi ha una tolerància i, per tant, hi ha una impunitat, no?, al voltant d'aquest tema. No se'n parla prou i espero que, mica en mica, es pugui anar destapant tots aquests casos, que si no són corrupció política, poc ni falta. I segurament aquí hi ha tràfic d'influències i, per tant, estem parlant de pastissos econòmics que, si algun dia ens hi posem en sèrio, trobaríem coses que crec que serien, com a mínim, il·legals. I, si no, potser podríem anar fins i tot una mica més enllà. Però crec que és una mica greu. I aquí el problema és que la institució ha volgut copiar aquest model que ha funcionat, o que van explicar que funcionava també en l'espai privat. I ens estem trobant que s'està creant una bombolla on els catxets cada cop dels artistes són més alts, catxets que només poden pagar aquests festivals, no? Els ajuntaments també volen pagar.
Sí, com a festival petit és molt difícil poder pagar un catxer d'aquestes característiques. Vull dir, fins i tot la gent que organitza festivals, no? Vull dir, és un problema, perquè realment costa programar. Exacte. I són festivals que molts cops venen entrades sense tenir el cartell. Vull dir, que es posen
les entrades... Sí, s'ha creat com una filosofia, no?, al voltant d'aquests festivals de gran esdeveniment. Però com et deia abans, i per connectar-ho amb això que comentaves, són festivals que, clar, es queden una gran quantitat de diners, per tant, tots aquests diners se'n van sempre cap a més o menys a les mateixes propostes, més o menys a les mateixes mans. Per tant, hi ha una bombolla de catxets, no?, grups de música, que fa que s'inflin cada cop més, no? Any rere any es van inflant els catxets de les propostes que funcionen, i això impossibilita que els festivals o els cicles de petit i mitjà format puguin competir amb aquests festivals de gran format, no? O de gran esdeveniment, de gran concentració de massa de persones en molt poc temps, perquè són catxets inassumibles fins i tot per ajuntaments, no? Però aquí els ajuntaments també hi volen jugar, aleshores ens trobem que els caps de comarca, en els cartells, els festivals de les capitals de comarca també volen jugar, no?
Poder tenir
aquest joc de tenir aquests grups, no? I això vol dir que aleshores és una roda que s'alimenta ella mateixa, però que a la vegada centrifuga, no? I per això a vegades parlem de centrifugació i desertificació, perquè en aquesta centrifugació que s'expulsa les propostes de petit i mitjà format, després, quan aquest huracà es va movent, no, de lloc, perquè cada any, doncs, d'alguna forma es va movent de lloc, va generant com una espècie de ventilador, no, que va expulsant a totes les propostes de petit i mitjà format del seu voltant, i tota l'escena es va quedant com desertificada, no? Perquè al final tot és un problema, perquè va expulsant de la lògica del funcionament de l'escena musical totes aquelles propostes que fins fa 20 anys, no, eren importants, no? Propostes de petit i mitjà format, llocs de petit i mitjà format, i en el moment en què peti aquesta bombolla, no, en la que s'estan inflantant els preus, perquè segurament algun dia deixarà d'inflar-se i petarà, tindrem un seriós problema, perquè no ens quedarà escena musical, no? Ens l'haurem carregat absolutament tota.
Expulsar, com si diguéssim, petit format, mitjà format, però també estils de música, no? Perquè realment potser ara s'està tirant més cap a una música urbana, una música molt més festiva, i potser propostes més d'autor, més reivindicatives, que potser fa anys sí que eren importants, cada cop ho són menys? Ho veus així? O...
Sí. Això potser no et sé dir un sí rotund, però crec que té a veure, però potser té a veure amb un canvi generacional, no? Uns codis diferents de fer la música, i també segurament un cert desgast, un cert... hem viscut un cicle polític que al nostre país molt intens, no? Fa uns anys, i segurament hi ha una necessitat també de trencar amb tot això. I a nivell internacional vivim un context polític també molt, molt estrany, molt convuls, no? Amb l'augment de discursos que no tenen res a veure amb discursos, no, connectats amb la justícia, amb la solidaritat. I crec que és una barreja de tot, no? Al final, el gran esdeveniment el que busca són discursos de neutralitat, no? O de suposada neutralitat, discursos que no molestin gaire. I com que quan ets jove vols fer allò que escoltes, no? Allò que triomfa, allò que mou tanta gent, doncs segurament les propostes que ara d'alguna forma, doncs, estan connectades amb aquesta idea del gran esdeveniment, o hi volen connectar, o si volen connectar, doncs no els interessa per res tenir un discurs polític o reivindicatiu en aquest sentit, no? I després hi ha l'altre tema, que sí que hi ha una realitat estètica, que és potser la de les músiques més tranquil·les, més acústiques, més d'autor, que no casa en absolut amb aquesta idea del gran esdeveniment, no? I aleshores també, clar, hi ha una manera de fer cançons que ho té difícil per encabir, per tenir lloc en aquests grans esdeveniments, no? Perquè per estètica no hi encaixa gaire, no? O no hi ha gaire espai per la música més tranquil·la.
Vas trobar la porta oberta i vas entrar. Vas saber-me abraçar, vas guarir-me. M'enlluernaven els reflexos dels tirans. T'ensenyaré a mirar i vaig reviure. Vas omplir tot el meu cos.
I ja per acabar, Cesc, parlem d'aquest comiat. On et podrem trobar els propers dies i com seran aquests concerts? I sobretot una mica que expliquis això, l'últim concert que faràs el 4 de maig.
Bé, doncs, la veritat és que queden ja molt pocs concerts, no? L'últim és el 4 de maig a Barcelona, a la sala Paral·lel 62. Abans, la setmana abans, seré fent un acte col·lectiu al Barnasants, un acte que té a veure amb cançons censurades, que juntament amb diversos cantautors i cantautores i posem, els hi tornem a donar vida. I abans, per Sant Jordi, soc al Penedès, a Llorenç del Penedès amb un concert que s'emmarca en la Diada i que serà doncs, l'antepenúltim concert abans d'acomiadar-me. I l'últim sí que és aquest que comentaves tu, el diumenge 4 de maig. I,
com serà?
I bé, és un concert que estem treballant amb molta emoció, jo especialment. Serà un concert sense col·laboracions perquè vull que sigui com un riu que flueixi, no?, de l'escenari cap a la platea i no vull fragmentar-lo excessivament, tot i que ja sovint el fragmento molt perquè parlo molt i presento molt les cançons, però intentaré que sigui un concert que es pugui gaudir molt amb aquesta idea de cantar, no?, que la gent pugui cantar. Seran cançons molt representatives de la meva discografia, les presentarem en banda i serà un concert on esperem que sobretot la gent pugui gaudir-lo amb alegria, no?, i que no tingui tampoc la sensació de que s'està acabant alguna cosa, sinó senzillament doncs, de dir-nos això, no? Salut, fins aviat, que és una mica el lema que he fet servir per aquests últims concerts.
Doncs mil gràcies per estar avui aquí amb nosaltres, Cesc, i desitgem dues coses. Una, que aquest final de gira doncs, sigui espectacular, i la segona és que no tardis molt a tornar, perquè crec que ets un músic que cal al nostre país. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, són molt amables. Gràcies.
I acabem el programa d'avui amb Que no et falli mai la sort de Cesc Freixas. Recordeu que nosaltres tornarem la setmana que ve amb molta més música feta en català.
Trens que marxen d'hora just quan hi ha feines que s'acaben. Que no et falli mai la sort, escriptor de matinada, venedora d'abraçades. Hi ha àvies i nois amb barrets de llana. Que no et falli mai la sort, conductor de cançons de veu escardada. Explica'm com passes els dies quan ho necessitis, tens la meva mà. Crida que vols viure lliure, xipla, dispara i no em deixis anar. Explica'm com passes els dies quan ho necessitis, tens la meva mà.
Notícies en xarxa.
Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Els Estats Units aplicaran aranzels al 5,4% als productes importats